Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Maria Gisbert. Interior posarà en marxa un canal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les noves eines preventives i d'atenció que es coordinarà a través d'una nova comissaria de la dona que s'obrirà a Barcelona com a pla pilot per implementar-la a tot el territori. En total, l'Interior presenta un pla de 20 mesures que s'aniran aplicant progressivament per donar un nou pas en la lluita contra la violència masclista. La disminució de les denúncies durant el 2020 a causa de la pandèmia ha impulsat la incorporació d'eines tecnològiques que facilitin el contacte i el seguiment de les víctimes. I és que la pandèmia ha posat en relleu la importància dels recursos digitals i el seguiment dels casos. Amb el confinament, les víctimes sovint han estat obligades a conviure amb els seus agressors i les denúncies per violència masclista el 2020 van disminuir un 6% respecte de l'any 2019. Canviem ara totalment de qüestió perquè la vacunació a casa de la gent gran segueix el seu curs amb la marca Pfizer. Als pobles petits, però, el transport dels vials es fa complicat per la distància entre una casa i l'altra. És per això que els sanitaris es posen en contacte amb els familiars perquè puguin reunir la seva gent gran en una casa concreta. Ho explica Eduard Llinàs, d'Olot Televisió.
Aquí on estem ara és un barri que pertany al municipi de Santa Pau. Llavors, és clar, el consultori general està a Santa Pau. Llavors, per evitar desplaçaments amb aquesta gent, el que fem és anar al domicili d'algunes d'aquestes persones i els altres els portem fins aquí. Els porten fins aquí i llavors jo els vacuno en el cotxe, si no els poden sortir del cotxe o a fora.
Sense baixar del cotxe, la Leonor rep la segona dosi de la vacuna de Pfizer. Té problemes per caminar i la Mia, la infermera, li administra de manera ràpida i sense dolor. Ja està immunitzada contra la Covid.
Sí, és molt contenta. Tots m'ajuden molt. Aquí, per el meu gendre que em portes d'aquí, jo no camino, Caminar ja no camino.
I ara les visites a les cases particulars de la gent gran s'utilitzen per vacunar. A més, a diverses persones de cop.
I d'altra banda, la multinacional dels envasos, Jabil, obrirà una nova planta a l'Aldea, al Baix Ebre, per fabricar, doncs, envasos de paper. Això comportarà una inversió de més de 12 milions d'euros al centre. Ho explica Dani Camacho, de Canal Terres de l'Ebre.
L'empresa nord-americana Jabil crearà 100 nous llocs de treball al centre que té l'Aldea, al Baix Ebre, que passa a ser centre d'excel·lència en sostenibilitat de la firma. Serà amb la construcció d'una nova planta per fabricar envasos de paper. L'empresa ha anunciat que invertirà 12 milions d'euros al centre. L'alcalde de l'Aldea, Javier Rolló, ja celebra l'anunci.
Des de l'Ajuntament volem agrair a l'empresa Jabil aquesta inversió que realitzarà el nostre municipi, el Polígon Catalunya Sud, ja que és una gran notícia per al territori. I des de l'Ajuntament continuarem treballant per fer créixer els nostres polígons.
L'empresa Jabil assegura que vol impulsar el segment del mercat de la sostenibilitat. La intenció és reduir entre un 70 i un 80% la presència de plàstic gràcies a la incorporació del paper, aconseguint així solucions més sostenibles d'embalatge.
I un últim apunt, els Mossos han detingut el presumpte autor de la mort d'un home el 10 de novembre de l'any passat a Barcelona. Els agents van localitzar el cos sense vida d'un home a l'interior d'un domicili al passeig Maragall. La investigació va permetre identificar la víctima i també el presumpte autor de la mort. Segons les investigacions, tots dos es coneixien i s'haurien barallat per un assumpte de drogues. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Josep Maria Cano.
No serà un cap de setmana fàcil. Bona tarda a tots i benvinguts. A hores d'ara, si feu un cop d'ull al mapa de la situació viària al nostre país, moltes zones marcades, moltes carreteres marcades en vermell o en negre. Retencions de trànsit, intensitat en moltes d'altres de sortida de la ciutat de Barcelona. Avingudes com la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral, la sortida per l'AP7 cap a la zona de Martorell, sortida també de l'AP7 cap a la zona de Girona. A hores d'ara es troben en retencions, amb circulació intensa alguns dels altres trams i fins i tot alguns parats directament amb negre. Ha començat a les 3, a les 3 de la tarda, és a dir, fa una hora, una operació sortida segurament d'un cap de setmana que altres anys hagués estat normal, el cap de setmana de mitjans de març, bé, com qualsevol altre, però que enguany s'ha vestit d'una altra, amb una altra roba absolutament diferent, que és la roba de l'escapada, de la sortida, de la possibilitat de poder gaudir de l'aire lliure i de la muntanya. Això és fruit d'una mala explicació, probablement, i d'una decisió precipitada per part del Proficar i del govern de la Generalitat, que a les darreres hores s'afanyen a recordar-li a la gent que el confinament municipal persisteix, és present i que només es permet una certa mobilitat amb la bombolla de convivència. Bé, han fet tard. Els hotels són plens, les cases rurals també. S'ho haurien d'haver pensat abans, quan molts mitjans ja els van avisar que això no ho estaven explicant bé. La situació és la que és i la realitat és la que ens trobem. I a hores d'ara les carreteres es troben com es troben, plenes de vehicles, de gent que lícitament ha decidit, amb la seva bombolla de convivència, sortir a gaudir del cap de setmana. Ahir veiem per televisió com s'explicava, com s'explicava la responsable dels locals, bars i restaurants, dels locals, dels centres comercials, i com a Magró demanava al govern que fes alguna cosa. I la veritat és que després de veure les carreteres i després de veure l'ànima amb què estem començant el cap de setmana, s'entén perfectament que aquesta gent a hores d'ara estigui absolutament curtcircuitada. Quan veuen que les carreteres s'omplen de cotxes, que els locals obren, que les botigues demà podran obrir, que els centres comercials estan en funcionament, que els bars, els hotels, els restaurants, amb uns horaris més restringits, però poden funcionar i amb ells no se'ls permet. Això se'ls afegeix l'activitat esportiva, que torna a la normalitat. Els nanos de totes les edats que juguin de manera federada també es mouran aquest cap de setmana per poder fer els seus partits. Sense anar més lluny, el lloc on em trobo jo ara, aquest cap de setmana vindrà gent de Roda de Ter, que és l'Osona. I es podran moure jugadors i pares i mares amb absoluta normalitat. Bé, veurem què n'haurem de pagar, quin preu n'haurem de pagar d'aquesta situació propiciada pel govern i aprofitada per nosaltres. Des d'aquí, només demanar-vos que tingueu cura, que aneu en compte, que respecteu les mesures i les distàncies de seguretat i que us poseu la mascareta. Només la baixada de temperatures, la pluja i el fred que farà aquests dos propers dies pot fer que algú es repensi de gaudir del cap de setmana. Mentretant, serem uns quants que seguirem semiconfinats al nostre municipi, vetllant i cuidant les mesures de seguretat. Gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos l'oportunitat d'estar amb vosaltres una tarda més. Som l'equip del FAR, en Juanjo López i en David Valverde, en Josep Sunyer, l'Eduard Carmona, la Laia Olta, l'Ivan Fernández, en Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, l'Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem fins les 6. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I atenció a la previsió del temps que tenim per les properes hores. A moltes zones del país no han pogut sortir a pescar al llarg de tota la setmana i sembla que no només fred, sinó també pluja i neu ens espera la tarda d'avui i bona part del dia de demà. Ens ho avança des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Estel Figueres.
Hola, el divendres hem tingut el pas d'un sistema frontal que tinguem el cel ennuvolat i amb precipitacions amb una cota de neu que arribava a voltar als 500 metres i han estat moltes les localitats on hi ha hagut calamarsades. Pel que fa a la situació marítima, tenim aquest vent de component nord que farà alterar la situació a l'Alt i al Baix Empordà, on les onades al final de la jornada d'avui poden arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. Durant el dissabte el mar arribarà a alterar-se notablement. Podríem arribar sobretot a superar aquests 2,5 metres d'alçada al litoral nord, també al litoral central, amb una mar de fons de component nord i est. Ja al llarg del matí la situació marítima alterada s'extendrà també fins al litoral de Tarragona, afectant tot el litoral, extenent-se fins al sud, on les onades poden arribar a superar en aquest sector el 2,5 metres d'alçada. Durant la tarda arribarem ja al pic d'aquest temporal marítim i ja afectarà a tot el litoral i a partir del vespre la situació marítima anirà a la baixa i començarà a baixar sobretot pel litoral de Tarragona. Al final del dia encara tindrem avisat a tota la resta del litoral. Diumenge encara tindrem una situació marítima alterada, però ja serà més restringida al litoral nord, on aquí les onades aniran baixant sobretot al final de la jornada. Pel que fa al vent, tindrem aquest vent de component nord i est que també s'ha reforçat sobretot de cara al dissabte. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Estel. Bon cap de setmana.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs a l'actualitat del dia, fent referència precisament a qüestions que ens són molt properes. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Doncs mira, molt contents per veure com un estudi...
No que... ho estiguis tant, doncs.
Què vols dir, que els resultats no són bons?
No, que... i llegíssim abans.
No, m'ho he llegit, però no,
sí, no
m'he
quedat no has captat la idea, ja ho no. veig.
A veure, diu, un estudi coliderat per l'Institut de Ciències del Mar i la Universitat de Barcelona ha constatat l'afectació de les onades de calor marina sobre el coralligen en un dels hàbits més emblemàtics del Mediterrani, sí, no, realment.
Sí, i el resum seria que el canvi climàtic està arrasant amb el coralligen, del Mediterrani. Què és el coralligen? Doncs és un dels hàbitats més emblemàtics del Mediterrani, ja que tenen l'existència d'una elevada diversitat d'espècies, val? Aleshores, espècies com què? Com les gorgònies, que...
Ah, val.
Ah, val, diu. Fins en què es, en què es diferencia aquest estudi d'altres? Fins ara, els estudis que estudiaven l'afectació del canvi climàtic s'enfocaven molt en l'afectació que tenien les onades de calor en espècies concretes, però no en hàbitats, en ecosistemes marins, en l'afectació que tenien en aquests ecosistemes. Ara, doncs, han estudiat aquests ecosistemes, com dèiem, el coralligen, que són doncs, el focus de les gorgònies, que poden, al final, poden conviure més de 1.600 espècies, perquè ens entenguem, d'acord? Què han comprovat, què han constatat? Que al llarg de tots aquests anys, amb l'augment de la temperatura, ha arribat a desaparèixer fins al 93% d'aquestes gorgònies, el que realment no es té una afectació molt gran en els ecosistemes marins. És com una escala, una correlació d'efectes.
Si desapareixen elles, tot el darrere també.
Exacte. Aleshores, diuen que hi haurien espècies com, per exemple, la llagosta, que es veuria també doncs, fortament perjudicada per la desaparició d'aquests coralígens. Aquest és el titular. No t'amplio més informació perquè dilluns, a Medi Ambient, en parlarem extensament i amb els experts que segur que et faran entendre la qüestió més bé.
No,
però
no.
Tinc un altre titular més interessant, així breument. Més
a veure.
Interessant.
Dic,
més
no,
interessant.
Més ja,
això no,
Més
ja, ara...
No, però molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, un drama absolut. Digues.
Un drama absolut que l'explicarem extensament dilluns. El titular, el segon titular
de la tarda.
Adeu dels 1.000, per favor.
Ja, és a dir, hem d'acabar el programa d'avui.
No te flipes. No. Adeu seguidors a Twitter d'arribar als 1.000.
Home, si arribem al programa... Si
acabem... La fem grossa.
Sí.
Ens saltem al confinament.
Vinga.
Som un grup bombolla.
Exacte. Ens anem com a grup bombolla allà on sigui que
bé,
hi hagi
jo, mà. Qui ens estigui escoltant i encara no ens segueixi a Twitter, molt malament, però que sàpiga que té l'oportunitat de fer-ho. Al Far FM, estem a 10 dels 1.000. Sisplau, feu-me feliç.
I feu feliç a l'Isabel i també als altres per extensió.
I aquells que ens comenceu a seguir, no ho deixeu de fer. No ho deixeu de fer. Ara un company d'equip ens ha començat a seguir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ell ja sabrà qui
és. Els companys d'equip
que encara no
ens seguien. Heu demostrat molt interès fins al dia d'avui, companys? És un plaer sempre. Vinga, el tan nou.
I abans de seguir, important, a quant?
A set dels mil.
Moltíssimes gràcies. Vinga, seguim endavant. Un quart de 5 de la tarda, ens anem cap a Vilanova perquè el litoral de Calafell s'ha llevat amb les platges plenes de meduses de l'espècie baleia. Ivan.
Sí, veïns i visitants de Calafell s'han trobat amb aquesta escena, amb milers de meduses baleia a la sorra de les platges d'aquest municipi. També es coneixen amb el nom de barqueta de Sant Pere i són animals petits d'uns 7 centímetres de diàmetre. De fet, aquests animals no són pròpiament meduses, sinó que es tracta d'una colònia flotant de petits animals anomenats hidrozous. Són de color blavós i si podeu mirar les imatges que hi ha a través de xarxes, doncs veureu que tenen una membrana en forma de vela a la part superior que les ajuda que siguin transportades pel vent. De fet, dilluns recordareu que el president de l'ETMACTUP, Eduard Degollada, ja ens alertava de la presència d'aquestes meduses. Ens deia que havien vist durant les sortides del projecte Rurqual una gran quantitat d'aquestes meduses baleia i que no són de les més perilloses. Tot i així, els experts recomanen no tocar-les perquè poden provocar irritacions si entren en contacte amb els ulls o amb ferides obertes. L'arribada d'aquestes meduses no només s'ha produït a Calafell, sinó també a altres municipis propers, com Cubelles i Cunit. La seva arribada ha estat provocada, diuen els experts, per la temperatura freda de l'aigua i per la brisa i els corrents que s'han produït aquests dies i que les haurien arrossegat cap a la costa.
I a l'Empordà, SOS Costa Brava considera que el pla director urbanístic és insuficient per salvar el litoral gironí i demana als ajuntaments que revisin i modifiquin els seus planejaments urbanístics. Cristina.
L'entitat ecologista SOS Costa Brava ha fet una valoració final del pla director urbanístic del litoral gironí i conclou en un comunicat que és un bon primer pas, però que s'ha quedat curt, ja que ha deixat al marge de la seva revisió el planejament de 5 municipis empordanesos, com són Palafrugell, Palamós, Calonja, Castellplatja d'Aro i Castelló d'Empúries. A més, també denuncien que el pla director no protegeix els retalls de boscos a primera línia del litoral. Tot i així, valoren positivament la desclassificació de 86 espais urbanitzables amb un potencial de més d'11.000 habitatges eliminats. També celebren que el pla director urbanístic del litoral gironí preservi 71 hectàrees d'aigua freda Begú i que redueixi prop de 1.000 habitatges de pals, entre altres accions que beneficien mediambientalment el territori de la Costa Brava. L'entitat ecologista, però, seguirà treballant i la propera acció que durà a terme és una reclamació directa als consistoris. SOS Costa Brava considera que la Generalitat ha fet el primer pas i que ara són els ajuntaments els que els toca revisar i modificar els seus planejaments urbanístics per tal de preservar el territori. Dic que estem a 4 dels 1.000, Cano.
Oh, és impressionant. Escolta'm una cosa, si arribem als 1.000, em comprometo a parlar bé català, ni que sigui per en Xavi Mir.
Vinga, va. Vinga, va.
Vinga, fet, va. Clar que estic pensant que si haig de parlar bé català és la meva desaparició de les zones, ja us ho dic ara. Però bé, m'hi comprometo, de veritat. Vinga, anem cap a les Terres de l'Ebre, perquè l'IRTA de la Ràpita ha incorporat un nou cromatògraf d'alta sensibilitat amb l'objectiu de garantir major seguretat alimentària i major qualitat ambiental, Eduard.
Doncs sí, el laboratori de química del centre de l'IRTA de la Ràpita ja disposa de nou equipament que permetrà fer analítiques molt més sensibles que les que es feien fins ara i processar un elevat nombre de mostres amb un mínim tractament i manipulació, així com el desenvolupament de mètodes multianàlisi per a l'anàlisi simultània de diferents classes de substàncies. Este laboratori de l'IRTA ja realitzava analítiques per al control de toxines en bivalves, així com de toxines emergents, però ara se'n comencen a detectar de noves, com ara la tetrodotoxina, una neurotoxina present en els feixos globus, una espècie invasora que ja s'ha detectat en el litoral català, o de la ciguatoxina present en alguns peixos. El nou cromatògraf permetrà també la detecció d'ambientals emergents, fàrmacs citostàtics, compostos antioxidants, i contribuirà a garantir la seguretat alimentària dels consumidors i el control ambiental.
I l'obra de reparació dels danys del Glòria al port de l'Ametlla de Mar ja està pràcticament enllestida. Laia.
Sí, aquesta tarda s'ha obert el passeig de l'Espigó en una visita amb l'alcalde del municipi, Jordi Gazeni, i el director de Ports, Joan Pere Gómez, donant així per finalitzada aquesta actuació. Unes obres de Ports de la Generalitat que han tingut un cost de gairebé 4 milions d'euros i que han fet que el port de l'Ametlla de Mar sigui més segur davant de futurs temporals. Els treballs de reparació han estat concretament l'arranjament de dues parts del dic recer, uns 60 metres del primer tram i tota la franja del tercer tram, que té una longitud de gairebé 300 metres i que va ser la més afectada, de fet, pel temporal. En aquest últim tram també s'ha incrementat un metre i mig l'espatller per construir a la part exterior del mur un botaones i així evitar que les onades puguin tornar a sobrepassar en un fort temporal. També s'ha reconstruït el morrot a la part final del dic del costat de la bocana amb la col·locació de peces de pedra. En els treballs s'ha instal·lat una xarxa d'enllumenat al passeig i s'ha reparat i pavimentat els vials annexos del moll. Al tercer tram, a més, s'ha col·locat una barana perquè es pugui passejar amb més seguretat. Des d'aquesta tarda, doncs, com dèiem, ja es pot accedir al passeig.
Ens en falta un. Un i arribem als mil. Un i arribem als mil. De fet, si mireu, són dos, però bueno, tenim un que és que li fa gràcia ser el mil. Bé, tampoc no... li fa gràcia al nen i mira, li donem... Escolteu, l'anàlisi de la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona mostra que els compostos orgànics volàtils són presents a zones com Bonavista o la Universitat Laboral per la concentració d'activitats industrials i d'infraestructures viàries i també d'infraestructures logístiques. Josep.
Amb tot, segons l'Observatori de la Qualitat de l'Aire, elaborat per l'Institut Cerdà, no se superen els nivells màxims legals. L'estudi inclou 25 punts de mostreig en 15 poblacions, 11 polígons industrials d'aquí del territori. Conclou que les concentracions mitjanes de benzè s'han trobat a Constantí, al Morell, a Pobla de Mafumet, Puig Delfí, al polígon nord, i a Camp Clar i la Universitat Laboral, al polígon sud. No obstant, tant les concentracions puntuals com les mitjanes de benzè trobades són sempre inferiors als màxims establerts, insistint per la llei. Per la seva banda, les concentracions de butadiè mitjanes, les més elevades, també es troben en aquestes àrees. El director de l'estudi, catedràtic de Química Analítica de la URB, Francesc Borrull, ha incidit en la importància de controlar els compostos orgànics volàtils per la proximitat de la indústria a les ciutats.
I tanquem explicant que l'Hospital de Calella recupera les visites a pacients no Covid a partir del proper dilluns. Josep Lluís.
Sí, aquesta petita flexibilització es deu a l'estabilització dels casos de coronavirus a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. A banda de totes les mesures bàsiques de seguretat i higiene, mans, mascareta i distància, les visites només es podran fer en la franja horària de migdia, d'una a dues de la tarda o de tarda a vespre, de 7 a 8. Es permetrà un acompanyant per pacient i el visitant, a més, haurà de ser sempre la mateixa persona. Segons les darreres dades facilitades per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'ENS, que gestiona el centre, actualment hi ha 17 persones ingressades per coronavirus. En aquest hospital, l'RT, la velocitat de transmissió a l'Alt Maresme, és de l'1,06 i el risc de rebrot és de 179 punts. Les visites a l'Hospital de Calella es van suspendre a principis del mes de gener, quan la situació epidemiològica va començar a empitjorar.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs al final la sensació que tenim és que tot el que té a veure amb el fàcil, re és fàcil. Vam tenir problemes amb els trasbassaments de l'aigua, hem tingut problemes amb l'aportació de sorres per part del riu, hem tingut problemes amb el cabal ecològic, hem tingut sempre tot el que té a veure amb el riu Ebre, amb el seu delta, és problemàtic. I moltes vegades és problemàtic per la manca de sensibilitat de les administracions. Finalment, Unió de Pagesos ha portat el Pla Estatal de Protecció del Delta de l'Ebre a la Comissió Europea. Consideren que aquest pla no només no resol el problema, sinó que, a més, és una amenaça per espais que estan dins la xarxa Natura 2000. En tot cas, jo crec que el que podem fer és que ens ho expliquin des del Sindicat Agrícola i per això saludem en Dani Forcadell, que és responsable dels sectors agrícoles de la Permanent d'Unió de Pagesos. Dani, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Què us porta a denunciar aquest pla, en aquest cas a Europa?
Bueno, el que ens porta, diguéssim, a denunciar aquest pla és que clarament posa ja per escrit algo que ja anàvem intuint totes les entitats i la gent d'aquí baix, que és que posa per escrit que se liquida, finalment se liquida ja totalment lo Delta. I es liquida totalment perquè posa per escrit que s'anirà retrocedint la línia marítimo-terrestre. És a dir, al llarg dels anys s'anirà retrocedint la línia fins que finalment desaparegui. És així de dur i així de clar, tal com ho posa allí.
És a dir, perquè tothom ho entengui, el pla de protecció del Delta no consisteix en protegir el Delta, sinó en assumir que cada cop hi haurà menys zones d'arrossars, menys zones, diguéssim, deltaiques, no? menys terres humides.
Sí, exacte. De fet, el nom ja una miqueta, no sé si riure o plorar, perquè un pla de protecció del Delta que diu clarament que es dedicarà a la retirada i a l'abandono de tierres a favor del mar, però realment no sé quina protecció li podem dir, no? Efectivament, lo Delta allí posa per escrit que estan previstes que en una primera fase 850 hectàrees, diguéssim, d'expropiació i retirada cap a detrás, però és que ja n'hi posen realment lo gruix que és pedra, que és lo públic, que seria la barra del trabucador, la Llei de Buda, la Llei de Sant Antoni, això com és públic ja ho donen ja per descomptat que és pedra. Només posen per escrit el que és privat, que són aquestes 850 hectàrees. Jo crec que, abans que res, perquè segur que tots els oients que teniu, segur que coneixen el Delta, ho tenim claríssim, sí. Però seria molt important tenir clar que és una terra plana de 32.000 hectàrees, 32.000 camps de futbol, com si una mica de referència, on és tan pla que la Glòria ho va posar en algo que anàvem ja explicant, no? És tan pla que va obrir una escletxa a la platja de la Marquesa, el temporal Glòria. Hem de pensar que tot el delta, tot el perímetre està sobreelevat per a protegir-lo, guarda. Nosaltres li diem això que són guardes,
sí?
Guardes costeres. Se va fer una escletxa i va entrar el mar 7 quilòmetres en línia recta terra endins. És a dir, va arribar a les portes del que és totalment pla. És a dir, a vegades la imatge de la gent és que és com una mena de platja, sí. O com vulguis dir-li, que tu retires, si puja al mar, retires mig metre, un metre cap a través de la tovallola i estàs salvat. No. Hi ha zones del delta que són més fondes que no al costat del mar. Això vol dir que una vegada se trenca aquesta primera línia, realment estem ja finiquitats. I això és el que vol fer l'Estat, anar retirant cap a detrás el que és la primera línia de mar.
Si ho hem entès bé, Dani, per entendre's, i agafant el mateix exemple que tu ens posaves, si haguéssim estat prenent el sol a tocar de les onades, amb el Glòria haguéssim hagut d'agafar la tovallola i córrer 7 quilòmetres amunt fins que sí. Poder-nos, d'alguna manera, garantir que no ens toqués l'aigua del mar. Estem parlant d'això, eh?
Sí, no, és directament això. Evidentment, la zona més afectada i la punta de llança és la zona de la platja de la Marquesa pel tema dels vents, però és que el problema serà quan es trenqui definitivament la barra del trabucador, que llavors la banda sud, a través dels temporals de mitjor i vents, diguéssim, ja més del sud, començarà a degradar-se per la banda del Poble Nou. Ahir hi ha un projecte que es va fer farà uns 3 o 4 anys, que és un tros de camí de guarda de Poble Nou a la Torre Sant Joan, un quilòmetre i mig, s'intentava fer, i en Palmar de fet la ràpida fins al trabucador, i de manera inexplicable s'han aturat totes les obres, s'han aturat tots els projectes, i això que els ajuntaments de la ràpida i Amposta tenien ja la terra expropiada dels pagesos, que seria una part. S'ha aturat tot i s'ha decidit deixar de fer absolutament res i anar retirant enrere estre. Creiem que més enllà, com a Unió de Pagesos, més enllà de defensar la pagesia i la ramaderia en general, ja des de fa 50 anys que es va fundar el sindicat, defensa el territori. I aquí és una agressió molt greu a un tros. Al final, un territori és un tros de país. Sí. Un tros de país que directament la gent d'aquí, sobretot del Tebre, que seran els primers afectats, estan parlant, estan molt preocupats i estan parlant de pràcticament ser els primers refugiats climàtics d'Europa. És que si ho anem a pensar és molt fort haver de redibuixar el mapa del Delta. Pràcticament cada dècada s'haurà de redibuixar perquè anirà desapareixent i retrocedint.
En aquesta primera etapa de desaparició, si realment Europa no fa res, què perdrem? És a dir, quin tipus de terreny, de territori perdem? Arrossars i aquest tipus de cultius?
Sí, bueno, sobretot aquí el Delta és arrossar, però tenim molts informes de parc natural ja des de fa anys que ens ajuden en ajudes agroambientals per a com diguéssim, naturals que tenim, perquè està demostrat que quan els arrossars és sinònim de vida i de moltes aus. De fet, faig un petit incís, degut al cargol puma, que ara hem deixat abans, ha baixat dràsticament el nombre d'aus i espècies que hi ha aquí al Delta. Això vol dir que el binomi aigua-arrossal és totalment favorable per al Delta. Però és que hi ha a les bahies dels Delfacs, hi ha una espècie que és un acra, és una mena de musclo vertical de mig metre d'altura, que és endèmic de tota la Mediterrània, només està a dos llocs, i el principal és este. Si es trenca la barrera del trabucador, desapareixerà automàticament. És a dir, de fet, el pla, si te'l vas llegint, fa molta gràcia per no plorar, perquè està més de mig pla lloant el que és el Delta, 360 espècies, de les 600 espècies d'aus que hi ha en Europa estan aquí anidant, estan aquí hivernant, un munt de lloances per a després sistemàticament decidir com se retrocedin i quins tempos. És que no s'entén de cap de les maneres.
Aquí ja estava llegint un article de bé, les crítiques que rebre aquest pla per part de la societat del Delta de l'Ebre, de les entitats ecologistes i de les administracions. I aquí el govern de Madrid deia que la seva proposta estava basada en els treballs científics més rellevants dels últims 20 anys elaborats per universitats, administracions i entitats territorials vinculades al Delta. Això és el que deia el govern d'Espanya, que a més deia que bé, que sí, que és veritat que anaven retrocedint la línia maritimo-terrestre, però que anirien reforçant amb sorres i que esperaven que d'aquesta manera poguessin aturar la regressió. Això és el que deien des de l'Estat.
Bueno, jo, és que a veure, el que passa és que poden, a veure, en tot respecte del món poden dir el que vulguen, però el problema és que quan nosaltres estem vivint al Delta i estem veient el que estan fent a una finca ja expropiada, a una sèrie de pagesos, la finca de Bombita concretament, per a gent que s'ho conegui, i estem veient les obres que estan fent 500 metres enrere, i a més posant simplement un petit mur de sorra ni compactada tampoc, o sigui que el primer temporal se la torna a emportar, ja vas veient cap on van los tiros, no? És a dir, el pla es parla de moviment de sorres que realment faria falta del fangar i els alfacs, si tenim la idea, diguéssim, les dues puntes de dalt i baix, i les dues cuernes de dalt i baix, el Delta, això seria remuntar-ho cap al centre, cap a la desembocadura. Diu que això és el que s'hauria de fer, perquè els lòbuls estos estan creixent, en canvi la punta està decreixent. La manera seria pujar-ho. El pla ho diu, però no diu ni quina quantitat, ni quan, ni quin pressupost, ni com. I, a més, posa la coletilla de dir, com que tenim ja, no volem fer de cap de les maneres, i tenim una mica l'ordre de no fer cap tipus de fixació fixa, ni estàtica, ni cap obra dura, ni fer absolutament res, sabem que posarem l'arena allí, gastarem molts de diners, costarà molt d'esforç, perquè al final se la torna a portar, si no es fixa. O sigui, el mateix Plat diu que la solució seria aquesta, però estem lligats de mans i braços i no, tampoc no ho farem, perquè total és absurd. Igual que en els sediments. Evidentment que a llarg termini el sediment seria la clau. De fet, els sediments, o sigui, començant ara, ja és tard. Imagineu-vos el tard que anem. Ja fa 20 anys quan va sortir la plataforma, ja ho dia, ja era tard llavors, imagina't ara. Però sediments, te diu, és tan complicat mobilitzar els sediments principals que estan a Mequinensa, que estan a 110 quilòmetres de la presa, és tan complicat i moure-ho tot i poder arribar aquí dalt i poder-se distribuir d'una manera diguéssim, ben feta, ben heterogènia, que pràcticament descartem també aquesta solució. Llavors faran petits estudis a Ribarroja, en el riu Matarranya, uns llims fins a veure si els injecten a través de flix. No hi ha cap tipus de voluntat realment de al final de salvar el Delta. És a dir, no volem guanyar terreny al mar, però que no, ni un pam més enrere. És a dir, no deixar de retrocedir. Com? Ja ho decidiríem entre tots, la plataforma, administracions, tot el món, decidir entre tots la solució. Però està clar que este pla ens ha posat tothom del territori d'acord en que és un És que és lo final del Delta.
És evident, o vaja, sembla que el més evident és que s'haurien de recuperar l'aportació de llims, de sorres que fa el riu, no? És a dir, s'hauria de trobar un pla que permetés, des dels pantans que estan més proper a l'inici, a la font, que es poguessin anar dosificant les sorres, de manera que ja no et dic que es guanyés terreny al mar, que és el que de manera natural segurament succeiria, sinó com a mínim aturar la degradació i el retrocés del delta. Aquest seria, sens dubte, la millor mesura.
Home, sí, evidentment, però aquesta mesura... ja el pla diu que és lent, però inclús hi ha estudis i poder-lo tirar endavant seria molt lent. Mentrestant, què fem? Continuem perdent desenes de costa... La idea que una mica es portaria a cap... De fet, als països del nord, no, als subdesenvolupats, als països del nord, se fan aportacions de sorra endregats enfrente de la costa mateix i es tira en un vaixell allí. I allí justament al delta, tenim una mena de prodelta que se'n diu, que és molt antic, són antics deltes afonats, i està allí mateix a la sorra, només és una platja llarga. És a dir, per molt fondo que estigui el delta, els pagesos i les comunitats saben com gestionar l'aigua. Per molt fondo que estigui. El problema que tenim nosaltres és fer aquesta mena de protecció perimetral. Si aquesta protecció se garanteix a través d'una platja llarga que trenqui les onades, que és el que fa mal realment al delta, si es trenquen aquestes onades en uns dics submarins, en una platja llarga, el que sigui, la resta de l'interior de la guarda d'estat cap a l'inici ho farem tots nosaltres. Cada vegada ens costa més perquè el delta s'està esfonsant, però som capaços d'assumir aquest repte. El que no podem fer és protegir, perquè és de costes, a més, el que és el perímetre del delta.
Què espereu que faci Europa i què pot fer Europa? Perquè la justícia europea, en d'altres qüestions, sí, d'altre àmbit, doncs sembla que, bueno, sembla no, no només és lenta i ineficient, en el cas mediambiental són més diligents?
És complicat la via europea, perquè també, agafant també l'exemple dels companys de la plataforma, s'han fet diverses denúncies i al final sempre se n'han sortit. Esta la tenim molt clara per on encarar-la i és molt senzilla, no és genèrica, és molt, molt clara. Què és? Xarxa Natura 2000, o sigui, la via mediambiental. Per què? Perquè està molt blindada, està molt per damunt de la Generalitat i molt per damunt, en aquest cas, del govern central. Està molt per damunt. I tenen la missió de protegir-la i de millorar-la. I aquí l'estem abandonant. I clar, no es resoldria només una multa. És a dir, no estem dient, senyors d'Espanya, no heu fet això, pren 50.000 euros de multa, 1 milió de multa. No, estem parlant de fons grans que ha de rebre Espanya, rebaixes quantioses fins al 50% del que reben a través dels fons de cohesió. És a dir, estem parlant de tants percents de grans ajudes que rebre l'estat espanyol. Una mica per escarmentar-lo, perquè si s'acabés una multa de 50.000 euros, que és 50.000 euros per a l'Estat, això no és res. Llavors se va a tants percents de grans ingressos i grans subvencions que rep al final, en aquest cas, Espanya, el govern espanyol. I l'única manera és esta via.
Una mica l'esperança és que passi a l'efecte tables de Daimiel, no? És a dir, que quan Europa va veure com s'estaven sobreexplotant les aigües de les tables de Daimiel, l'amenaça va ser tan contundent que a Espanya no li va quedar cap altre remei que recuperar-les, i sembla que ara estan plenament recuperades. Una mica la voluntat és aquesta.
Sí, una mica, no voldria equivocar-me en l'exemple perquè no el conec exactament, però una mica la idea d'aquesta és pressionar també allà. Evidentment, en tot el tema del Covid ens està perjudicant, i tampoc no d'excusa, però realment tenim ganes de muntar una gran manifestació, on sigui, com sigui. Totes les entitats aquí baix estem a una, ajuntaments, Unió de Pagesos, inclús la plataforma, tothom estem al mateix barco, de que això és un desastre, i tenim ganes de fer una bona moguda, la veritat. Ja ho hem fet en tractors, hem tret al carrer 200 tractors que vam anar a la platja de la Marquesa. Va ser espectacular, però hem d'anar més enllà, hem d'anar més enllà. Per tant, nosaltres demanaríem a través de ja sigui de la web d'Unió de Pagesos o a través de les seves xarxes socials, sí. Hi ha un formulari que està tot ple, només has d'omplir les teves dades personals, i hi ha un correu electrònic. Seria omplir allò i enviar un correu electrònic com una mena de diguéssim, de denúncia que fas tu a títol personal o com a entitat, i enviar-ho en aquest correu electrònic per a, entre tots, poder pressionar d'una manera o altra allà. Per desgràcia, esperem que Europa, per on està, almenys ens pugui donar un cop de mà, perquè és el que Madrid no ho farà.
Per tant, trobarem aquest document a baixar-nos a la web d'Unió de Pagesos. Tota la gent que vulgui sensibilitzar-se i donar suport a la reivindicació de la zona de la gent del Delta, que vagi a la web d'Unió de Pagesos, es baixi aquest document i l'empleni i l'enviï.
No? Web, Twitter, sí, en teoria ara em comentàvem aquí els tècnics que s'ha de penjar per tot arreu i ja està tot ple, les crevetes, l'al·legació, està tot fet. Només es posa el teu nom i enviar un correu electrònic, és molt senzill, ja de seguida ho veureu. Per cert, també hem presentat al·legacions a Madrid, clar, al·legacions d'observacions del pla. Sabem que no es faran cas, però evidentment no podíem deixar-les de presentar.
Una qüestió més, un parell de qüestions molt breus més. Una, per una banda, el paper del govern de la Generalitat, us sentiu acompanyats pel govern de la Generalitat en aquest cas o tampoc?
La veritat és que han fet un paper bastant, no sé si dir-li trist o lamentable, de que no han parat de tirar-se la pilota d'uns dels altres. La Generalitat va consignar 6 milions d'euros per d'una manera o altra aportar-ho al Delta, i no ha fet cap tipus de proposta ni cap iniciativa, inclús davant de Madrid, per a poder-los invertir a algun lloc, i s'han perdut. Se van perdre un pressupost de final d'any, se van perdre, i ara diu que es tornen a consignar, però estan esperant que Madrid els ho digui alguna cosa. Si Madrid no vol fer res, no els ho dirà res, en el qual al final dius, ja t'està bé també que Madrid no digui res. Seria cosa d'ells. Sabem la relació que tenim Unió de Pagesos, sobretot en el Departament d'Agricultura, evidentment, més que en altres departaments. El Departament d'Agricultura, en tant productors d'arròs i en tant també conservadors del territori, està totalment en contra del pla. El Departament de Territori, la veritat és que no ho tenim tan clar. No ho tenim tan clar perquè estan sent massa tous en tot això, moltes reunions, molts d'ànims, molt d'escalf, però la veritat és que està fent un paper bastant galdós.
Doncs tant de bo... Bé, canvi, amb el nou govern arribin nous aires i, per tant, puguem tornar a sentir-nos recolzats pel govern del país i, a partir d'aquí, que Europa faci el que hagi de fer, però que ajudi a la recuperació del Delta. I acabo amb reflectint la sensació que deia al principi. Tant de bo, d'ara en endavant, qualsevol cosa que tingui a veure amb el Delta no sigui tan difícil i complicada com ho ha estat tot fins ara. Que sembla
per favor. Sí, que t'això el caragol poma i...
Sí, sí.
I pues, al final ja... Sí, però té raó, vostè, té raó.
Daniel, moltíssimes gràcies, Dani, bona feina. I estem amb vosaltres, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure. I mentretant ens quedem a la zona del Delta, una zona meravellosa per conèixer, una zona fantàstica per gaudir de les seves platges, del seu entorn natural, del seu ecosistema, evidentment també dels ports que es troben a poquíssima distància i on, per cert, aquest cap de setmana hi haurà curses importants de muntanya i on també hi haurà aquest cap de setmana, concretament a l'Ampolla, unes jornades gastronòmiques, Eduard.
Doncs sí, del 21 al 23 de març se celebraran a l'Ampolla les jornades gastronòmiques Gastromar, en les que es tractaran temes relacionats amb la cuina marinera tradicional i contemporània i de bord. I es parlarà d'investigació, ciència, salut, sostenibilitat, tot això realçant espècies de peix i productes mariners poc habituals als mercats i a les cartes dels restaurants.
Doncs per saber-ne més saludem a la Rosina Montero. Rosina, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
És la cap de promoció turística de l'Ampolla. Pinten bé les jornades en aquest context de cap de setmana peculiar en el que ens trobem. Com ho heu preparat?
Pues bueno, mira, ens va sorgir aquesta oportunitat de crear la primera edició de Gastromar, que són, bueno, és un congrés gastronòmic i professional de cuina i de ciència, que és la idea d'impulsar el congrés culinari per a donar a conèixer els productes del mar de les Terres de l'Ebre i poder consolidar l'Ampolla com a espai gastronòmic del Delta, perquè nosaltres apostem molt per la gastronomia de l'Ampolla.
Rosina, mos crida molt l'atenció que les jornades se fan del 21 al 23, això és de diumenge a dimarts. Com és que heu triat aquests dies per celebrar aquestes jornades?
És que és un congrés que la idea és que ens poguessin acompanyar també cuiners, per poder presentar i poder fer les diferents varietats de peix que puguem oferir al nostre mar. I, clar, és molt complicat que en cap de setmana puguen assistir-hi. Per això comença el diumenge, seria diumenge, dilluns i dimarts. Clar, degut a les circumstàncies que hi ha, pues, bueno, la idea era que es pogués fer també el govern al públic, però bueno, de moment aquestes jornades seran emitides en directe per streaming.
Per tant,
per això, el motiu.
Per tant, no hi haurà possibilitat que el públic pugui assistir ni que sigui a olorar una mica el que es cuinarà.
Bueno, en principi, clar, no pot ser degut a les circumstàncies de restriccions que tenim. I per això la idea era com... No és només... És també una vessant professional i científica, llavors, clar, per a poder tindre els cuiners que poguessin dedicar a estar en aquest congrés, tenien que ser dates així. Perquè, clar, en cap de setmana qualsevol cuiner de la restauració és quan més feina tenen.
Rosina, explica'm-nos una mica com estan enfocades aquestes jornades, perquè es parlarà de tradició, però també es parlarà de modernitat i de noves tècniques culinàries, també es parlarà de ciència. A priori sembla que sigui una mica complicat de mesclar, però com heu pensat de fer-ho?
No, perquè la idea és, en general, és la idea és poder combinar els productes que tenim, poder combinar amb la cuina tradicional, cuina clàssica, tradicional, amb una fusió també, inclús la fusió que es fa mediterrània, oriental, i ens participen 15 xefs de diferents parts del litoral català, i la seva part, o vessant acadèmica i científica del Congrés està coordinada per la Fundació Alícia, i a cada sessió pues, intervindrà un expert que parlarà de com es pot continuar gaudint de tot allò que ens ofereix el mar, i afavorir l'economia local, l'ecologia, la vida dels pescadors, la restauració, un turisme sostenible, i clar, o sigui, és un vessant que engloba les dues coses, el menjar i de quina manera podem enfocar científicament alguns productes que a vegades no els valorem i pensem que sigui pues, bueno, de baixa qualitat i després es pot elaborar uns plats fantàstics.
Per tant, estem parlant d'aquests peixos, aquestes espècies que tenen molt poc valor comercial, però que tenen un alt valor gastronòmic i que sovint no utilitzem perquè ens resulten farragoses de manipular.
Clar, i llavors ens podran pues, bueno, demostrar o ensenyar de quina manera es pot aprofitar el seu potencial. Uh-huh. També, per exemple, a la vessant més científica també parlarem del cram blau. També hi haurà, és una presentació de l'espècie i voldrem parlar i mirar l'evolució que ha tingut el Delta i bueno, és com fer un estudi, l'evolució de les captures que s'han tingut, l'evolució d'aquest cram blau que, bueno, que el tenim present sempre i bueno, es parla també una miqueta. D'esta banda, aprofitant que es parlarà de la manera científica o acadèmica del cram blau, pues també podrem presentar plats que es poden fer amb aquest crustaci. Llavors, per això és una mica englobar-ho tot.
Home, de fet, el Delta ja estan cuinant amb el cranc blau, amb molts arrossos, molts suquets...
Sí, per això és veure que estem potenciant-lo, evidentment.
I, claro. I de fet, maneres tradicionals de fer el peix, vaja, n'hi ha moltíssimes, però bàsicament el peix s'ha restringit sempre per la seva riquesa, pel seu gust, per la facilitat de manipular a la platja, rebossat o amb suquet i poca cosa més, bullit en alguns casos,
Per això és intentar pues, buscar les diferents possibilitats que hi ha. També parlarem pues, no només d'això, sinó també pues, de les algues, de tots aquests productes que tant ens dona el mar i que podem veure les possibilitats que tenen dintre de la gastronomia.
Rosina, has parlat d'aquestes varietats de peix senzills, no? Peixos que potser no els apreciem prou, no els treballem prou, no els cuinem prou o no els mengem prou. Quin tipus de peix, per exemple, més enllà del cranc blau, que ara sí, que ja està prou de moda que el Delta de l'Ebre?
Pues bueno, pues per exemple, peix de llotja, lo peix directe que, per exemple, a vegades utilitzem només per a fer el caldo, o per exemple, productes que fan els pescadors tota la vida al menjar de bord, no?, que fan als barcos, i bueno, que són plats molt suculents i que potser, pues bueno, tenen molta importància també, perquè són productes que els tenim aquí i els podem aprofitar molt.
Per exemple, un dels peixos que tradicionalment s'utilitza molt per a fer caldo, que és la veta, no? Però que, a més, és boníssima frigida o en moltes més elaboracions, que normalment se tendeix a fer bullida i prou,
claro.
I en canvi té molt més recorregut.
Claro, és per això que nosaltres, és per a també saber que tenim molts productes, que som rics en producte al mar, i hem d'aprofitar que les nostres terres pues, han tindre tant de producte i tanta varietat, pues, és poder-li aprofitar al màxim. També, dintre d'aquestes jornades, volem fer també molt de valor, perquè l'Ampolla sempre ha apostat molt per lo que és l'ostra, i aprofitarem per parlar d'aquest de l'ostra, i també aprofitem perquè nosaltres fa molts anys que ho estem treballant i aquest any se presentarà en aquest congrés, el diumenge per la tarda, la 7a edició del concurs de l'ostra, perquè la pugui també... Sempre nosaltres hem volgut posar en valor que l'ostra, per exemple, no només s'ha de menjar crua, sinó que també té moltes possibilitats de cuinada. I per això l'Ampolla sempre ha apostat també per l'ostra cuinada i volem aprofitar aquest esdeveniment per poder presentar els restauradors locals al concurs de l'ostra, que cada any participen i veuen les possibilitats que té aquest producte.
Molt interessant aquesta 7a edició del concurs de l'ostra que després també realitzeu a l'Ampolla al maig, normalment la jornada de l'ostra, no? que és una jornada popular de consum d'ostra popular. Abans, ara recuperarem, si convé, tornem a parlar de l'ostra, però et volia preguntar, abans has parlat de que participaran 15 xefs d'arreu del territori català. No sé si ens pots dir algun nom.
Sí, mira, te puc dir alguns. Pues, per exemple, estirà el Quim Casellas, que té una estrella Michelin, Ada Parellada, el Vicent Guimerà, de l'Antic Molí, Albert Raurí.
Sí. Ui, se'ns ha tallat.
Ai, mare.
Ha marxat tot. Hi ets, eh? No. Doncs, hi ets? Qui ets per
jo
aquí?
Jo hi soc.
Sí. Ara. Ah, d'acord, Rosina. No, és que em pensava que t'havies... Saps què ha passat? Has començat a dir xefs i tots ens hem imaginat l'anunci de la cervesa aquell de nos volveremos a abrir.
Ah, sí, no?
Però al Delta de l'Ebre. Escolta'm una cosa. Per tant, bueno, déu-n'hi-do el nivell de cuiners i cuineres que hi haurà en aquesta trobada. Quan et sentia parlar de l'ostra, saps, pensava... Aquesta setmana hem parlat amb una persona d'aquí del Delta que fa cultiu de musclos i ens explicava una miqueta també les varietats i la riquesa del musclo que tenen a les batees. Suposo que el que ens va explicar la Johanna és també una bona proposta gastronòmica, no?
Claro, nosaltres també apostem en un dels apartats d'aquest congrés. També parlarem, perquè nosaltres també tenim productors locals que es dediquen a les ostres i al musclo, i també parlaran d'aquest l'elaboració de l'ostre que tenim al nostre poble. És un producte molt important.
Important i que agrada, agrada molt a la
Home,
gent
d'aquí. Home, sí, per això és el que et deia abans, que clar, molta gent pensa en l'ostre només com a menjar-la crua, i nosaltres des de fa molts anys apostem per la cuina, per l'ostre de l'ostre cuinada, i hem volgut ensenyar el que fan els nostres restauradors, els diferents restaurants, per això hem volgut ensenyar el concurs de l'ostre que fem cada any. Quan fem el dia de l'ostre, a part, fem aquest concurs. I llavors, pues, bueno, cada restaurant se ho treballa molt per poder presentar un ostre diferent. Llavors hi ha un jurat i cada any el jurat escull els tres finalistes. I aquests tres finalistes, que aquest any sortiguen d'aquesta edició, sortiran també en un bloc del congrés.
I què s'ha de fer per ser jurat?
Què
s'ha de fer per ser jurat, Rosina?
Pues bueno, el món de la gastronomia, cada any van variant, i realment que, bueno, ells, per exemple, el jurat que hi participa, no saben de qui és cada plat, és totalment un misteri, i fins al final no saben quin ha estat l'ostre de cada restaurant. I llavors, enguany, pues, volíem aprofitar també per veure l'esforç que estem fent tot a nivell local per cuinar aquest producte i demostrar que els restauradors de l'Ampolla aposten molt per la gastronomia. Per això hem creat, bueno, estem també potenciant la marca com l'Ampolla Espai Gastronòmic del Delta.
Fantàstic. Home, i a més, amb els productes de proximitat que teniu per aquí al voltant...
Claro. És el que et deia, és que tenim un potencial molt gran a les nostres terres, al mar, i clar, és poder treure-li tot el profit, perquè és que som rics en això, eh?
Aviat podreu fer plats amb quinoa, eh? Que ja
claro,
ens explicava l'Eduard, ens ho deia. Que sí, escolta'm, sí. Busco els de la teva amb quinoa, ja ho veig, eh?
I una paella de 300 euros, que no, que la quinoa és una mica més cara que l'arròs, eh?
Bé, home, però escolta'm, jo crec, un cop l'any es pot trobar, saps?
Se pot fer alguna cosa.
Bé, en tot cas, que sapigueu que es duran a terme aquestes jornades, que hi haurà xefs, científics, gent destacada del món de l'alimentació, no només de l'astronomia, sinó també de l'alimentació, disposats a trobar aquestes maneres diferents de cuinar. I al final es tracta de... Bé, la quinoa se'ns en va de preu, però d'utilitzar peixos que siguin més econòmics i aconseguir clar resultats tant o més bons dels que mengem fins ara, no?
Sí, peix sostenible, d'ecologia, també que sigui bo per als pescadors, per als restauradors, per a l'economia local, és tot molt important. S'engloba tot, tant la gastronomia, la vessant científica, i clar, i també aquí volem demostrar, a part de tots els cuiners que ens visiten, també el potencial que tenim com a restauradors locals, la gastronomia que fem a l'Ampolla, que és molt important, i per això també la volem posar en valor en aquest congrés.
Doncs, Rosina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que tingueu molta sort. Rosina Montero és la cap de promoció turística de l'Ampolla, i que sigui tot un èxit, que puguem menjar tots molt i molt bé.
Moltes gràcies i espero que ho poguéssiu seguir online, mitjançant el canal de YouTube GastroEvents Online, i esperem que si tot està millor, doncs l'any que ve pugui ser més obert i que ens pugui visitar més gent.
No, mai, que ens pugueu convidar a menjar un dia.
Home, claro, per favor, vale, això està clar.
Vale.
Això està clar.
Gràcies, Rosina, fins la propera.
Moltes gràcies a tots, bona tarda.
Bona tarda. Doncs... I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda tenim un altre petit espai, una altra petita entrevista a fer abans d'arribar a les notícies, i és que tenim avui protagonistes al far, i és tenir el seguidor número 1000 del Twitter del far, Eduard Carmona, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, què se sent sent el tuitaire número 1000 que ens segueix?
Home, portava més d'un any esperant que arribéssiu al 999 per afegir-me. Ara ja he complit un somni.
Què pretens? Que ens creiem que estaves a nit sense dormir mirant els números, sí, amb ganes de ser-hi, però sense participar-hi. O sigui,
home, i tant,
mirant-ho
des de el silenci i la discreció.
Sí, doncs, escolta'm, segurament, si no hagués estat tan discret, hauríem avançat abans, també t'ho dic. I vull dir... Perquè amb algun retuit els teus amics ens haguessin ajudat. No és una... Digue'm.
No, de cara als 2000, ara us deixaré de seguir, m'esperaré que arribeu als 2000 i ja, si de cas, ja farem una campanya per als 2000.
Molt bé, doncs ja pots passar a signar el finiquito. Gràcies, vés-te desconnectant.
Navega amb el far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fa tant de temps
fa tant de temps que els teus intents de fer-te creure que estàs bé es perden sols entre la gent. Però avui ho sents, avui ho sents, com quan de nens fèiem vaixells amb un paper que abandonàvem convençuts que eren eterns.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.